Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. El cabdal de diners s'asseca i d'allà on no n'hi ha no enraja, i ho diem en sentit literal. La Generalitat es queixa que no rep diners de Madrid, mentre que les administracions locals i comarcals estan cada cop més assedegades, esperant el que ha d'arribar precisament de la Generalitat. Diu el president Mas que les conseqüències són dures, colpidores i complicades, i que això afecta en negatiu a les empreses i, en última instància, als particulars. Una autèntica bufetada de realitat a les portes d'uns dies, els de Nadal, en els que estàvem acostumats a missatges més amables. Que hi ha menys recursos és un fet, i avui a l'informatiu en veurem algun exemple. Comencem ja amb el repàs als titulars. L'alcalde de Falset, Jesús Torralba, considera que l'arranjament i sanejament del barranc de la Vila és l'actuació amb millor relació cost-necessitat. Al final d'any, l'Ajuntament obrirà l'accés al tram que ha estat rehabilitat en els darrers mesos. La continuïtat de la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant presenta dubtes. Tot i la bona acollida que té entre els visitants, no està previst que es reprengui, si és que ho fa, fins a la primavera de l'any vinent. La Generalitat vol que els actius culturals i turístics de la comarca es promoguin plegats per tal de rendibilitzar els recursos que s'hi destinen. En una reunió amb alcaldes i consellers, els directors territorials avisen que l'època dels grans projectes individuals s'ha acabat. Una vintena d'actes organitzats a la comarca serviran per recaptar fons per a la Marató de TV3, dedicada enguany als transplantaments d'òrgans i teixits. També aquest cap de setmana, a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, té lloc la tercera jornada d'extraccions de mèdula òssia. Últim partit de l'any per als equips comarcals abans de l'aturada de Nadal. Els objectius de cada un són diferents. Per exemple, mentre que el Falset vol seguir lluitant per ser a dalt de tot, el Porrera intentarà sumar algun punt que l'allunyi de la cua de la taula. A final d'any, l'Ajuntament de Falset obrirà i farà accessible el tram del barranc de la Vila, que ha estat sanejat i rehabilitat en els darrers mesos. Tot i que, segons el consistori, no ha estat l'obra més significativa pel que fa a l'import, al voltant del 500.000 d'euros, si consideren que ha estat la més necessària que s'ha executat. Sentim l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
Jo crec que realment és de les més importants, potser no en quant a import, en quant a preu, però sí en quant a utilitat per al poble, perquè no oblidem que hi havia uns desaigües, hi havia un col·lector central que tenia només 40 centímetres d'amplada, estava fet només amb totxo i feia una espècie d'u invertida, amb la qual cosa totes les aigües fecals, residuals i pluvials anaven filtrant de forma progressiva cap al terra, no? I tampoc hem d'oblidar que en aquesta zona hi ha un pou, que és el de la Valenciana, que és el que estem traient en bona part una quantitat important d'aigua que subministrem a la població.
A banda de la necessitat d'executar aquest projecte, l'Ajuntament també destaca que el cost per a les arques municipals ha estat zero i que, a més, van ser capaços d'ampliar la proposta original.
Pensem que això ho hem pogut obtenir a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a través de la CHE. En una primera fase vam obtenir un finançament de 369.000 euros, que era per netejar aquest barranc, el de la Fuina i algun altre tram, però posteriorment vam poder incorporar el que era l'arranjament i la pavimentació de la primera part del barranc, que és des del pont cap a la dreta, mirant cap al sud, i després de moltes intenses negociacions el que hem aconseguit és fer el segon tram de barranc que passa per sota de les cases. I la veritat és que jo crec i espero que la gent quedi contenta, perquè realment se li ha donat un toc de dignitat a aquesta zona, que segurament feia molts anys que la gent no veia alguna cosa així.
L'alcalde de Falset destaca que quan la situació econòmica ho permeti, el següent pas serà convertir aquest tram en un passeig que acabi en zona verda. Aquest cap de setmana tenen lloc les dues últimes sortides guiades de l'any dins la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant. La continuïtat d'aquesta, que té molt bona acollida i que, segons els organitzadors, aplega cada cop més interessats, està, però, en dubte. De fet, en cas de reprendre's l'any vinent, seria més tard del que és habitual, Ho explica Josep Abelló, de CatSud, una de les empreses que ofereix sortides de senderisme interpretatiu dins la campanya.
Però enguany està tot paralitzat i llavors no... Ara, per ara, en quin moment, no podem dir si es farà, si no es farà, és que no sabem res. Suposo que és el tema del plat del dia, que hi ha moltes retallades i està tot paralitzat. És que en aquest moment no... El que és segur és que començàvem cada any a principis d'any, bueno, gener, febrer, març, enguany, aquest primer trimestre, de moment no es farà res dins d'aquesta campanya, diríem.
Com dèiem, la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant, que arribava enguany a la 7a edició, desperta força i interès. El boca a orella, però sobretot la diversitat de propostes que s'hi inclouen, són els seus punts forts.
Montsant té un patrimoni molt ampli, tant natural com cultural, no? Històric, llegendari. A banda d'enfocar-ho en un ampli sector de la societat, des de famílies amb infants o gent més adulta, s'intenta tocar tots els temes que ofereix Montsant, des de tallers en contacte amb la natura fins a temes de geologia de Montsant. O sigui, cada itinerari és una mica temàtic en funció del lloc on es va. No? Clar, la finalitat és donar a conèixer el Montsant, els llocs tan interessants i tan diversos que té, però a la vegada explicar una mica tot el patrimoni. I això, esclar, és molt divers i s'enfoca cada sortida una mica un tema en concret.
Les darreres sortides d'enguany són aquest dissabte, amb Montsant més Pedra a Pedra i diumenge amb Senders Silents. Totes dues són propostes de senderisme interpretatiu. La reunió entre els delegats territorials de Cultura i Empresa i els alcaldes i consellers de la comarca, que va tenir lloc dimecres, va posar sobre la taula que l'època dels grans projectes individuals s'ha acabat. De fet, l'objectiu de la reunió era buscar els punts d'unió entre la posada en valor dels actius turístics i culturals, per tal que els recursos de les administracions, cada cop menys, estiguin més ben aprofitats. Escoltem què deia el delegat territorial de Cultura, Jordi Agràs.
Tant a nivell públic com a nivell públic-privat com a nivell privat. És a dir, abans també he comentat que seria important que entitats del territori es plantegin projectes conjunts. Per què? Perquè són molt més fàcils de defensar i perquè són molt més viables i perquè, doncs, a la llarga, i ho puc dir per experiència, pels anys que està present al centre de lectura, són molt més satisfactoris. És a dir, el fet de dir, jo com a entitat monto això i em poso totes les medalles, això potser pertany a una època. I potser hi ha algú que encara enyora aquesta època, però hem de pensar que estem en un altre moment, que estem en una altra fase, en una altra època, en la qual això pot ser un model, però per mi el model vàlid és aquest, és a dir, aconseguir que diverses entitats públiques o privades sol tirin endavant un projecte.
Per la seva part, el conseller de Cultura, Jonàs Massip, valorava també que la comarca està en aquesta línia. Afegia, a més, que la cultura també ha de jugar un paper important en el desenvolupament del Priorat. Escoltem Jonàs Massip.
Des del Consell, nosaltres hi creiem fermament, amb això també, amb la visió aquesta, doncs, de que tots hem d'anar units i unir sobretot això, doncs, el turisme, que el turisme, si no té una cultura autòctona de qualitat, tampoc no pot ser un turisme de qualitat. I el comerç, doncs, el motor econòmic dels productes de qualitat, si no s'embolcallen també d'un turisme de qualitat i d'una cultura de qualitat, doncs tampoc funciona. És el motor econòmic del Priorat s'ha de basar en aquests pilars i s'han de trobar, i avui, doncs, han sigut les bases, doncs, per començar, doncs, a parlar-ho conjuntament i obrir-ho a tots els ajuntaments i a totes les associacions culturals i a tota la gent de la comarca que realment, doncs, s'hi vol apuntar amb això, perquè només funcionarà si ens hi trobem tots.
Després de la reunió de dimecres, els ajuntaments i el Consell Comarcal hauran d'entregar als delegats territorials de Cultura i Empresa un inventari dels seus actius turístics i culturals. I ja que parlem de delegacions territorials, una notícia que hi està vinculada. La diputada d'Iniciativa Esquerra Unida en el Parlament de Catalunya, Hortènsia Grau, va denunciar el passat cap de setmana la manca de resposta del govern de CiU a l'augment de sou dels delegats territorials de la Generalitat. Segons Grau, el govern encara no ha justificat perquè la retribució d'aquests alts càrrecs de la Generalitat s'ha vist incrementada en 17.000 euros anuals de forma lineal i sense justificació, una pregunta que ella mateixa plantejava ara fa 8 mesos. La diputada ecosocialista per la demarcació de Tarragona creu que aquest augment no quadra amb la política d'austeritat que està promovent el govern i no entén per què no s'han tingut en compte l'anàlisi del lloc de treball i les càrregues de feina de cadascuna de les diferents delegacions a l'hora d'establir els nivells retributius. Canviem ara de tema. El Priorat i concretament el Castell de Falset van ser dilluns l'escenari escollit per presentar els Premis a l'Excel·lència Enoturística, uns guardons creats per la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, la SEPTA. Segons els impulsors d'aquesta iniciativa, el que les nostres comarques poden oferir en aquesta, a vegades poc coneguda, activitat econòmica no es troba enlloc. Escoltem Antoni Sales, un dels ideòlegs d'aquests premis.
Quan se va pensar en aquests premis, es va pensar, doncs, primerament, perquè, com tots sabem, les nostres comarques, la nostra província, reuneix 8 denominacions d'origen, 5 al 100% dintre del territori, i, com sabeu, 3 en part, no? El que és la part del Penedès, el que fa referència al Cava i el que fa referència a la DEO Catalunya, no? És una província, unes comarques diferents a la resta, diguéssim, de tot l'Estat. Sí que és cert que també, doncs, a la banda de Valladolid, Castilla-La Mancha, també hi ha una bona oferta naturística, però el que realment es troba aquí dintre, jo diria que no es troba pràcticament en cap més lloc. I quan dic en cap més lloc, vull dir no tan sols d'Espanya, sinó de la resta del món.
Els Premis a l'Excel·lència no turística seran de caràcter anual i s'atorgaran al millor celler, al millor celler cooperatiu, a la millor enoteca, al millor restaurant i al millor allotjament. A més, les empreses que guanyin durant 2 anys consecutius o 3 alterns rebran la distinció de Tarracobaco. Per a Josep Antoni Belmonte, president de la SEPTA, aquests premis són un reconeixement i una manera d'esperonar el sector. Ho escoltem.
Nosaltres des de la Confederació que vam pensar, segurament que no aniríem a descobrir res, però jo crec que en moments com els que estem, en què els joves emprenedors, les persones grans que estan aguantant el seu negoci, que no és fàcil, i que tenen una trajectòria important, doncs de tant en tant doncs no expliquen només penes i desastres i el que està passant contínuament, sinó aportar alguna cosa, aportar aquell gra d'arena, aportar aquella mica de dolçor a la vida, perquè la veritat és que hi ha gent encara avui en aquest país que, com es diria en idioma modern, que encara socorre dia a dia, no?
Apuntem finalment que el proper 31 de gener finalitza el termini perquè les empreses que vulguin optar als premis presentin la seva candidatura. El jurat que els atorgarà estarà integrat per 31 membres. Després de prop d'un any de treball, avui dissabte, Celler El Marroig inaugurarà l'ampliació de les seves instal·lacions, una nova nau de 500 metres quadrats destinada al procés final de l'elaboració del vi, l'embotellat. Aquesta nova construcció permetrà al celler tenir l'equipament tècnic necessari per tal de ser més productius i competitius dins del sector vinícola i seguir avançant en el procés de transformació de la línia de negoci cap a la comercialització de vi embotellat amb denominació d'origen Montsant. Celler El Marroig aglutina unes 500 hectàrees de vinya pròpia i la seva producció se situa en uns 2,5 milions de quilograms de verema a l'any, majoritàriament de Samsó i Garnatxa Negra. Apuntem finalment que l'acte d'inauguració comptarà amb l'assistència de Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Jordi Bor, director general de l'INCAVI, i Anton Baibé, director dels serveis territorials del DAM a Tarragona. El passat dijous, el recentment inaugurat Casal Pere Joan Barceló Carrasclet va acollir una xerrada amb els impulsors del Diem Prou. Com ja us vam explicar fa unes setmanes, aquesta iniciativa neix de l'Andreu i la Maria, una parella d'empresaris de Siurana que han decidit plantar-se i dir prou com a pas previ cap a la consecució de l'Estat català. De fet, es proposen deixar d'actuar com a ciutadans espanyols a partir d'aquest mes de gener. Escoltem què ens deia l'Andreu Bartolomé en el seu dia.
Tenim clar que hi ha un punt de risc. El que passa és que també tenim molt clar, i això és el que potser la gent no és conscient, quin risc hi ha si no fem res. A nosaltres ens espanta més aquest segon risc, perquè no oblidem, estem en un país que està perdent 600 llocs de treball diaris, un 80% d'empreses tenen problemes de finançament, milers de famílies que es queden sense casa. Jo em pregunto, com acaba aquesta situació d'aquí uns mesos? M'espanta més aquest risc que el risc d'afrontar el que volem ser com a poble, que democràticament i pacíficament hauria de ser un risc zero. El que passa és que, bueno, sabem que a vegades les coses no són tan fàcils i creiem que la clau és la quantitat de catalans que siguem capaços de prendre la decisió que hem pres la Maria i jo. Si en som una majoria, no hi ha ni risc ni problemes. I això passarà com una bassa d'oli, molt més del que ens pensem.
En un altre ordre de coses, apuntem que avui dissabte, de fet aquesta nit, l'Assemblea de Joves del Priorat celebra la seva festa de presentació. La Generalitat va haver de sortir al pas d'unes informacions aparegudes en alguns mitjans sobre les targetes sanitàries bloquejades a aturats de llarga durada. El Departament de Salut va recordar que a Catalunya el 100% de la població té dret a assistència sanitària gratuïta i que, per tant, aquesta situació no es produïa. L'assistència sanitària pública universal es va garantir amb la Llei d'Universalització, que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 30 de juny de 2010. Aquesta llei va posar fi a la discriminació i a la falta d'equitat que patia el 0,7% de la població, un conjunt de ciutadans pertanyents a grups com ara persones aturades que havien esgotat la prestació, professionals liberals que no tenien l'obligació de cotitzar la Seguretat Social, membres de congregacions religioses o persones en risc d'exclusió social. La llei d'universalització va entrar en vigor l'octubre de 2010. És la primera llei dins de l'àmbit estatal que universalitza l'accés gratuït a la sanitat pública. Una vintena d'actes i activitats repartides entre diversos municipis de la comarca serviran per recaptar diners per a la Marató de TV3, dedicada enguany a la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Aquest cap de setmana, per posar alguns exemples, a Pradell hi ha un joc de paraules encadenades i berenar. A Guiamets i al Masroig es jugarà al bingo, a Marçà s'hi disputa un partit de futbol sala benèfic i es du a terme una rifa, i a Cornudella els bombers voluntaris, que celebren el 25è aniversari del parc, organitzen un seguit d'activitats relacionades amb el seu ofici. També us volem parlar de la tercera jornada d'extraccions de mèdula òssia que tindrà lloc diumenge a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i que organitza l'associació Donants Ebre. Els únics requisits per als que vulguin aportar el seu gra de sorra a aquesta causa fent una donació és que tinguin entre 18 i 55 anys i gaudeixin de bona salut. Esperem que aquestes iniciatives solidàries tinguin l'èxit que mereixen i serveixin per recaptar força diners per a la Marató. I abans dels esports, dos apunts. Primer, el Teatre L'Artesana acull demà, a partir de 6:45 de la tarda, el concert de Nadal. Intervindran la banda juvenil, els Priolatins, la Coral i la banda Vila de Falset, oferiran un ampli repertori de peces en les que s'inclourà, lògicament, alguna Nadala. L'altre apunt, a Porrera, que recupera un any més el seu tradicional pessebre vivent. Serà la 17a edició d'aquest esdeveniment, que és ja un clàssic del Nadal a la comarca. De les 6 de la tarda a les 8 del vespre de diumenge, diversos carrers del poble seran l'escenari d'un pessebre que destinarà els beneficis de les entrades a l'Associació Montsant.
Els esports.
Comencem ja el repàs a l'actualitat esportiva i ho fem amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Després del descans de la setmana passada i abans d'arribar a l'aturada de Nadal, el Falset afronta avui un important partit de cara a mantenir-se entre els millors de la tercera catalana. Rep el nou Domènec Aragonès, el Gimnàstic de Tarragona, 13è classificat. L'equip falsetà hi arriba a tercer, després de 6 jornades sense conèixer la derrota. Unes jornades en les que ha obtingut 4 victòries i 2 empats, o el que és el mateix, 14 punts de 18 possibles. A 4 de liderat, l'entrenador del Falset, Gerard Font, no descarta res.
No descartem res, nosaltres ja vam dir que l'objectiu era lluitar per aquestes primeres posicions, per estar dalt, sense cap objectiu clar ni de pujar ni res per l'estil, però sí que volíem ser competitius amb l'aspecte d'estar tota la temporada i arribar fins al final de temporada estant allà dalt. Després poden passar mil coses, però bueno, hem d'intentar mantindre'ns allà dalt.
El partit entre el Falset i el Gimnàstic de Tarragona es disputarà avui a 4:45 de la tarda i al nou Domènec Aragonès. Serà, com dèiem, l'últim d'aquest 2011. En pitjors condicions arriba el Porrera aquest darrer partit de l'any. Ho fa instal·lant a la cua de la quarta catalana. És el penúltim classificat del grup 24 amb només 7 punts. Avui a les 5 de la tarda visita el terreny del Duesaigües, tercer classificat amb 28 punts. Dos equips, per tant, en trajectòries molt diferents. De fet, els porrerans només han estat capaços de sumar un punt fora de casa, mentre que el Duesaigües és un dels equips més forts com a local. Al seu camp només ha cedit un empat. Veurem com li van les coses al Porrera en aquest desplaçament, l'últim de l'any, i un dels més difícils de la temporada. Recordem, Duesaigües-Porrera, avui a les 5 de la tarda, hi ha Duesaigües. En futbol sala, el Pradell, 7è classificat, visita la pista del Flix, desè de la taula. Un partit ajustat tenint en compte la classificació i, a més, interessant ja que són dues propostes molt diferents. El Pradell va al seu joc en aprofitar molt bé els gols que marca. N'ha fet 22 i n'ha rebut 21. El Flix, en canvi, és un equip molt més golejador, tot i que també encaixa força més gols. Totes dues propostes es troben avui a les 4 de la tarda i a Flix. Dues divisions per sota, Capçanes i Marçà tanquen l'any amb un derbi que els enfronta a les 4 de la tarda i a Capçanes. El Marçà hi arriba millor, és segon amb 13 punts, mentre que els capçanencs són sisens amb 6 punts. Per la seva part, l'altre equip comarcal de la competició, el Poboleda, es desplaça a la pista del Ribarroja, el quart classificat. El Poboleda hi arriba al penúltim, amb només una victòria. Veurem si avui a les 8 del vespre el Poboleda es dona una alegria i tanca l'any amb algun punt més. I en futbol sala tanquem els esports. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Passeu un molt bon cap de setmana.
El temps.
Com sempre, després dels esports, arriba la previsió meteorològica. Ens la porta l'Enric Massip. Endavant, Enric.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la seva tranquil·litat meteorològica. Poques coses hem tingut destacables, tan sols aquestes temperatures que continuen superiors a les normals, i últimament doncs, també els vents han entrat de ponent bastant templats, però això durarà poc. Per aquest dissabte els vents giraran cap al nord i la situació doncs, de temperatures suaus i emplacer que es pot donar per acabada. Aquests vents ens portaran temperatures molt més baixes, l'hivern doncs, arribarà en quant a temperatures, no en quant a nevades ni pluges, però sí doncs, que les temperatures que tindrem en els propers dies ja seran clarament d'hivern, acompanyat d'aquests vents del nord que, doncs, que faran que aquesta sensació de fred sigui més alta. Ambient doncs, en hivern, amb ventós en els primers dies i sense doncs, possibilitat de pluges ara en aquests propers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, per de l'any 1932, es registraven intenses pluges a Girona que van provocar el desbordament del llac de Banyoles.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica posem el punt final a aquest informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins que us oferim de dimarts a divendres. També ens trobareu sempre que vulgueu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us deixem amb l'hora del vermut. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat fins ara, m'acomiado, gràcies per la vostra atenció, passeu molt bon cap de setmana. Fins aviat.